La gran majoria dels menors que delinqueixen no tornen a cometre cap crim després de complir amb les mesures imposades per la justícia juvenil. I els que millor es reinsereixen en la societat són aquells que paguen la pena prestant serveis en benefici de la comunitat, més que no pas els que ingressen en un centre. El mateix estudi del govern conclou que el lloc d'origen, el fet d'haver migrat, no suposa cap diferència. Sí que és determinant que els joves estiguin ben acompanyats. I precisament a Manresa es viu una situació delicada. Desenes de persones s'han concentrat aquest vespre a la ciutat en contra del racisme i a favor de la cohesió social. Els preocupa el caire que està prenent la manifestació convocada per demà a la capital del Bages després dels aldarulls de fa 15 dies. L'alcalde de Manresa, en una entrevista aquí amb el Catalunya Nit, parla d'un problema complex.
Si hi ha persones que a la nostra ciutat tenen por de sortir als carrers i a les places, doncs és evident que hem d'actuar tenint clar que un dels agents és la policia i és evident que ha de fer la seva feina, però que hem de treballar molt des d'un punt de vista social.
Segur que ho heu notat, les garrafes d'oli d'oliva han doblat el preu i la dada que ha donat avui el sindicat Unió de Pagesos no augura una millora. Al contrari, habitualment produïen 33.000 tones d'oli. En aquesta campanya seran només 7.000.
Catalunya Nit.
La casa de Vallmanya, on el president Macià va passar diverses èpoques, ha quedat en un estat ruïnós. A Alcarràs hi ha veïns que volen que sigui declarada d'interès nacional i aporten més arguments per fer canviar d'opinió la Generalitat.
Vallmanya és molt més que un lloc de vacances i rep autoritats polítiques. Hi ha sortida de comitives oficials del president de la Generalitat des de Vallmanya. És un lloc de treball i d'agenda oficial com a president de la Generalitat.
Repassarem la història de la casa, que era de la dona de Francesc Macià, i escoltarem els arguments també de l'Ajuntament d'Alcarràs i de la Direcció Nacional de Patrimoni. També us portarem a una exposició que intenta reparar un dany, les dones dissenyadores que han estat invisibilitzades. I us presentarem el llibre de Xavi Puig, el director del Mundo Today, que fa un canvi de registre, o potser no tant. Ens ho explicarà ell mateix. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Unes 200 persones s'han concentrat aquest vespre a Manresa en contra del racisme i a favor de la cohesió social. Diverses entitats i col·lectius de la ciutat s'han sumat a l'acte de suport als joves detinguts per la baralla multitudinària de fa dos dissabtes, uns fets que han encès els ànims a la capital del Bages. Manresa, Nàtia Dell.
Manresa serà la tomba del racisme, és un dels crits que s'han sentit aquest vespre a la plaça Sant Domènec. Més d'un centenar d'entitats de diferents sectors i més de 500 persones a títol individual s'han adherit a un manifest conjunt. L'advocat Clement Ramírez, advocat de Bages per a tothom, ha denunciat que amb la detenció dels 11 joves dijous passat es van vulnerar els drets més bàsics dels menors, com ara exposar-los amb manillats en públic com si fossin bestiar, i que no descarten portar el cas a fiscalia.
S'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència dels nens, del no discriminació, a la detenció, a les seves garanties. En cap cas s'ha actuat en interès superiors del menor, tal com presentuen totes les normes de dret nacional i internacional. Per aquest motiu estem estudiant i valorant tot el material del que disposem.
Les famílies dels joves, segons un escrit que s'ha llegit a l'acte, parlen de por i d'indignació perquè s'està estigmatitzant determinats col·lectius. César Mendoza, de l'entitat popular La Guaita, alerta que s'està alimentant de manera perillosa un discurs d'odi i que cal aturar-ho.
Són discursos que estan polaritzant la societat. Són discursos que ens estan portant cap a l'odi, cap al racisme i actituds molt perilloses cap a una societat.
L'acte ha acabat fent una crida social a la reflexió.
Doncs això és el que intentarem fer ara, reflexionar-hi. El govern municipal de Manresa no ha anat a la concentració d'aquesta tarda i tampoc assistirà, ja ho ha dit, a la manifestació de demà a la tarda, organitzada per veïns i comerciants contra la inseguretat a la capital del Bages. Ens acompanya l'alcalde de Manresa, Marc Eloi. Alcalde, bona nit.
Bona nit.
Alcalde, per què no ha anat a la concentració avui?
Doncs, de fet, el govern municipal hem fet un comunicat avui mateix explicant que no aniríem a cap concentració, ni la d'avui ni la que hi ha programada per demà, perquè, de fet, la feina del govern no és manifestar-nos, sinó que és resoldre els problemes, parlar-ne i actuar i prendre decisions. I aquest és el motiu, bàsicament, pel qual no entrarem els arguments d'una concentració o els arguments de l'altra, més enllà que puguem entendre que hi hagi persones que vulguin manifestar-se o bé sigui per aquesta sensació d'inseguretat que vivim a la ciutat, o bé perquè alguns tenen la sensació que s'utilitza aquesta inseguretat per criminalitzar alguns col·lectius i, per tant, amb motius racistes. No hi entrarem, el que hem de fer és treballar per resoldre-ho.
I com es pot resoldre tant una cosa com l'altra? És a dir, que no hi hagi ara brots xenòfobs, racistes, i també per l'altra, si hi ha sensació d'inseguretat, que es vagi tranquil·litzant la situació. Quines mesures es poden prendre?
És una situació complexa perquè alhora les dades policials ens diuen que la delinqüència o l'índex de delinqüència a la nostra ciutat ha estat 10 punts per sota de la mitjana de Catalunya. Però si hi ha persones que a la nostra ciutat tenen por de sortir als carrers i a les places, doncs és evident que hem d'actuar, ho hem de fer sumant el màxim d'esforços, tenint clar que un dels agents és la policia i és evident que ha de fer la seva feina, però que hem de treballar molt des d'un punt de vista social, perquè les societats són complexes, la ciutat és complexa i hi ha el risc de caure en això que està passant aquests dies, que és que es vulguin criminalitzar certs col·lectius de la ciutat.
Creu que falta policies o agents de seguretat a Manresa?
Més que faltin policies, que probablement ens en falten, perquè venim d'unes retallades dels últims 10 anys que han fet que no poguéssim ampliar les nostres plantilles de policies municipals i fins i tot les hem vist com les havíem de retallar. Però més enllà d'això, jo crec que el que cal és que siguem capaços de trobar respostes a aquesta complexitat des de tots els àmbits. L'àmbit policial és un, però hi ha els àmbits socials. Tenim unes onades migratòries importantíssimes que arriben a la ciutat, persones que han vingut de països que estan en guerra, que pateixen repressió i que no han vingut per plaer, sinó que han vingut per buscar una vida millor. I sovint no tenim totes les eines disponibles per donar resposta a això. Tenim persones refugiades que estan pendents d'asil, que fem un treball social importantíssim i que al final doncs, l'Estat els acaba denegant aquest asil i es queden aquí de forma irregular. Per tant, són múltiples les causes.
Justament avui n'estem parlant i en parlem aquí al Catalunya Nit d'un informe que és del govern i que ha arribat a la conclusió que el fet d'emigrar entre els menors d'edat no és un fet determinant a l'hora de delinquir, però en canvi sí que ho és la falta d'acompanyament, el que serien els recursos socials. Quins recursos socials es pot donar per acompanyar millor els joves que arriben a una ciutat com Manresa?
D'entrada, que la llei ens permeti donar-los eines. Hem tingut una llei d'estrangeria durant els últims anys que no permet que abans de 3 anys puguis regularitzar persones, que vol dir que puguin tenir permís de treball, permís de residència. Per tant, què fa aquesta persona vulnerable que ha fugit del seu país perquè no tenia recursos i anava a buscar una vida millor i que arriba en un país on no pot tenir permís de treball, no pot tenir permís de residència i, per tant, no pot fer una vida autònoma? Doncs aquest és un problema, i és un problema fonamental. Però també és un problema que no podem perdre de vista que hem patit una crisi continuada en els últims 12 anys. Per tant, la situació és complexa, les diferències socials cada vegada són més accentuades i sense igualtat no pot haver-hi seguretat per tothom. Per tant, hem de treballar sobretot la cohesió social i aquestes desigualtats que cada vegada són més grans.
I per acabar, des d'algunes associacions de Manresa s'han queixat de la detenció dels joves, com es van practicar, manillats. Vostè com ho veu?
A mi no m'agradaria que tornéssim a veure imatges de detencions com aquestes, com no m'agradaria que tornéssim a veure com es produeixen sabotatges, abusos, trencaments de vidres o baralles multitudinàries. Amb les actuacions policials jo no m'hi posaré. No sóc jo qui ha de qualificar com la policia ha d'actuar.
Doncs Marc Eloi, alcalde de Manresa, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora al Catalunya Nit i que tant de bo la situació es tranquil·litzi i tot s'arregli.
Esperem que sí. Sumant esforços i sent responsables tots plegats, segur que trobarem solucions.
Gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit a vosaltres.
I això que dèiem ara amb l'alcalde, 7 de cada 10 joves que passen per la justícia juvenil no reincideixen. Aquesta dada es desprèn de l'estudi que ha fet el Departament de Justícia amb més de 3.600 joves condemnats el 2015 i els quals s'ha fet un seguiment durant 5 anys. Roger Segura, quin és el perfil dels reincidents?
Doncs el d'un noi espanyol que comença a delinquir als 14 anys i que va acumulant antecedents. De tota manera, l'informe també constata que els menors sense acompanyants, que representen el 3% de la població estudiada, delinqueixen més. Els autors de l'estudi asseguren que la procedència dels joves no determina el grau de delinqüència ni la reincidència, sinó que això té a veure amb factors de risc i el grau de protecció. Ho explica Manel Capdevila, del Centre d'Estudis Jurídics i impulsor de la investigació.
La grupa que no tenen acompanyament adult, que és el que trobem sempre, que són els que menys factors de protecció tenen, són els que menys suport tenen i lògicament estan molt més exposats. Aquest és el grup que ens està sortint de reincidència més elevada.
I aquest estudi que hem conegut avui també fa una comparativa de gènere.
Sí, i aquí les noies són les que surten més ben parades. Només reincideixen 2 de cada 10. Ara bé, tenen altres riscos, com assenyala Marta Blanc, una de les autores de l'estudi.
Hi ha més proporció de noies amb valoracions de risc pel que fa a aquests tres ítems, no? Els intents i autolesions de suïcidi interiors, la història de maltractament infantil i l'estrès i incapacitat per a enfrontar dificultats.
L'estudi s'ha fet amb nois i noies de 14 a 17 anys.
Tres minuts i arribarem a 11:15 de la nit. La reunió del Comitè de Crisi contra la Violència del Ministeri d'Igualtat, després de l'últim repunt de feminicidis, ha acabat amb dues propostes destacades. Un sistema europeu per detectar antecedents per violència masclista entre els turistes estrangers i formació perquè els advocats d'ofici puguin orientar cap a la denúncia les dones que es volen divorciar del seu agressor. Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Hi ha preocupació al Ministeri d'Igualtat?
Doncs molta, perquè anem pel camí d'un any negre en la lluita contra la violència masclista. Al mes de setembre han estat assassinades 10 dones. Amb això ja superem les 50 en el que portem d'any. Ja és més que l'any passat i el primer cop en una dècada que arribem a aquesta xifra en un mes d'octubre. Una situació d'emergència, segons ha alertat la secretària d'Estat d'Igualtat.
La situació és de gravetat, és d'emergència, sin paliativos, és un mes molt grave, les xifres són molt graves i, per tant, necessitem que el esfuerzo esté completamente dirigido a la detección proactiva.
Ángela Rodríguez Pam reconeix que el sistema està fallant i assenyala que algunes administracions no fan prou.
Los recursos están encima de la mesa, el marco normativo está encima de la mesa, las políticas públicas como la estrategia de violencias machistas está encima de la mesa. Lo que necesitamos es que nos tomemos en serio de una vez por todas esta situación, que abandonemos los debates sobre el negacionismo, que se rompa el silencio.
Igualtat assenyala que l'entorn de les víctimes també ha de saber actuar a temps. Recorden que davant de qualsevol indici de violència es pot avisar al 016 o directament trucar al telèfon d'emergència 112.
I com ja li ha passat a Luis Rubiales, un tarannà masclista ha comportat conseqüències a un altre personatge del món del futbol. En aquest cas parlem d'Alfonso Pérez Muñoz, exjugador internacional amb la selecció espanyola, havia militat al Madrid, al Barça i al Betis, entre altres clubs. David Ubach, bona nit.
Bona nit. L'estadi del Getafe, equip de la primera divisió, duia el seu nom fins avui, però l'Ajuntament de Getafe, format pel PSOE i Podem, i el club madrileny, han acordat canviar el nom de l'estadi i esborrar així el de l'exfutbolista, de Coliseum Alfonso Pérez, a només Coliseum. Un canvi que és iniciativa del consistori de Getafe, que ha considerat que les valoracions d'Alfonso Pérez en una entrevista al diari El Mundo sobre les reivindicacions de les jugadores de la selecció espanyola femenina són masclistes. Respostes d'Alfonso, com ara que no poden equiparar-se al futbol masculí i al femení i que les jugadores internacionals no tenien cap motiu de queixa.
I per cert, que el cas Rubiales no ha perjudicat les aspiracions d'Espanya i hi haurà Mundial Masculí de Futbol a Espanya el 2030.
La FIFA ha comunicat que la candidatura conjunta d'Espanya, Portugal i el Marroc ha estat l'única presentada, això sí, i com que també hi haurà partits inaugurals a l'Uruguai, l'Argentina i el Paraguai, serà el primer cop que un Mundial es disputi en tres continents diferents. Per cert, la FIFA també ha anunciat avui que el 2025 hi haurà el primer Mundial femení de futbol sala de la història. El disputaran 16 equips en total, amb seu per determinar encara.
Molt bé, moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Pedro Sánchez posa la maquinària del PSOE en marxa per ser investit. Aquest matí ha fet el primer pas, s'ha reunit amb Yolanda Díaz i han pactat tancar l'acord de coalició abans que s'acabi l'octubre. Sánchez també s'ha vist amb Salvador Illa. El primer secretari del PSC serà el negociador dels socialistes en les qüestions relacionades amb Catalunya. A hores d'ara queda per fixar en el calendari la data perquè Sánchez es reuneixi amb Esquerra i Junts, les dues formacions independentistes que amb 14 diputats són clau per tirar endavant la investidura de Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez i Yolanda Díaz volen tancar un programa de govern i s'han donat tot el mes d'octubre per aconseguir-ho. I amb aquesta voluntat s'han compromès a accelerar i intensificar les negociacions entre les dues forces polítiques predestinades a entendre's per poder reeditar el govern de coalició progressista. Amb aquest calendari, tot fa pensar que el debat d'investidura no serà abans de la setmana del 6 de novembre. Estan d'acord en l'amnistia, però Sumar exigeix anar més enllà pel que fa a les polítiques socials. Nacho Álvarez és negociador de Sumar.
No concebimos otro escenario que no sea alcanzar un acuerdo, pero no vale cualquier gobierno. No podemos conformarnos con legislar al ralentí. Tiene que ser un gobierno que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales. Es ahí donde tenemos hoy diferencias.
De moment encara no hi ha data fixada per reunir-se amb Esquerra i Junts. El PSOE negociarà l'amnistia amb els independentistes, però no el referèndum. I Sánchez tindrà línia directa amb Salvador Illa per coordinar les qüestions relacionades amb Catalunya. Quan Sánchez acabi la roda de consulta serà el torn dels negociadors, entre ells el ministre Félix Bolaños, que ha reclamat als grups generositat per tancar un acord pels pròxims 4 anys.
Generositat és que tots seamos conscientes de que tenemos que poner de nostra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad.
Sánchez vol accelerar la resta de reunions i tant des del PSOE com des dels grups independentistes ja busquen un forat a l'agenda per veure's la setmana que ve. I l'absència d'una data per la investidura ha indignat el líder del PP. Feijo ha reclamat a la presidenta del Congrés dels Diputats que fixi dia i hora.
També hi ha dit la seva Jordi Pujol, l'expresident de la Generalitat, n'ha parlat en una entrevista al Nacional.cat. Martí Ferrero.
Ho ha fet per demanar als negociadors catalans, Esquerra Republicana i Junts, que siguin exigents, que no es deixin enganyar i que considerin com un element essencial de la negociació la identitat de Catalunya com a nació. A l'hora de negociar també hem de mirar que Catalunya tampoc no tingui... no caigui en la candidesa, oi? Vull dir, hem de ser, en certs aspectes, a vegades una mica exigents, no? De tipus econòmic, de tipus social, de tipus ambiental, tot el que sigui. Però la identitat del país.
Segons Pujol, cal tenir barra per pensar que traspassant Rodalies s'hauran acabat els problemes i ha insistit que la identitat nacional de Catalunya ha de ser el cor de la negociació.
Amb això no resolem els problemes. Home, això s'ha de fer. I qui diu això, tantes altres coses. Però el problema, diguem-ne, de que la identitat de Catalunya com a pas és bàsica, això és més essencial.
Per l'expresident, si hi ha d'haver acord d'investidura, hauria de tenir dimensió històrica.
Doncs el Parlament debatrà el traspàs integral de Rodalies en un ple monogràfic a proposta del president de la Generalitat. És una de les condicions d'Esquerra Republicana per negociar la investidura de Pedro Sánchez i l'aval de la cambra afegiria pressió sobre el candidat socialista. Per Aragonès buscarà el suport de la majoria parlamentària per forçar el traspàs.
És responsabilitat d'aquest Parlament i és obligació del govern destinar tots els esforços a resoldre els problemes que centenars de milers de persones cada dia pateixen el sistema de Rodalies a Catalunya.
Per cert, que el govern recorrerà contra la sentència que l'obliga a pagar 81 milions a Renfe per obres de millora. L'executiu alega que la companyia presta un servei molt deficient. I arribem a les 10 i 20 amb un producte cada vegada més de luxe. La sequera provocarà pèrdues en la collita de l'oli d'oliva d'entre un 60 i un 90%. El sector està convençut que aquesta situació acabarà afectant el preu de l'oli, que ara marca xifres rècord. Tarragona, Ricard Boigas.
El sindicat Unió de Pagesos preveu una campanya amb 7.000 tones d'olives quan en un any normal s'arriba a les 33.000 tones. Bé, tenint en compte la llei de l'oferta i la demanda, tot apunta que el preu de l'oli seguirà marcant xifres històriques. La manca d'estoc, de fet, situa ara la garrafa de 5 litres entre els 50 i els 60 euros, el doble del que costava la garrafa a l'inici de la campanya. El responsable nacional de l'oli a la Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, ha volgut deixar ben clar que els preus actuals són els que serveixen perquè els pagesos cobreixin els costos de producció.
La diferència d'entre el que estàvem acostumats a pagar i el que estem pagant ara venen a ser uns 3 euros per mes, per persona i any. Crec que per la continuïtat del sector ens podríem amotllar una mica i no tornar a caure a vendre per sota preus d'agost.
Bé, avui han concretat que estem davant d'una de les pitjors campanyes dels últims anys i que hi ha zones com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i les Garrigues on les pèrdues poden arribar al 100%. Les pluges de l'últim mes han maquillat el camp, però no han ajudat a salvar la collita. El sindicat ha demanat a l'administració ajudes com les que han donat altres sectors agraris afectats per la sequera.
Ha costat, no ha sigut ràpid, però la Unió Europea ha tancat un acord per fer front de manera conjunta a les emergències migratòries. Finalment s'han vençut les reticències d'Itàlia pel que fa als demandants d'asil i el paper de les ONGs. Corresponsal comunitari Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquest acord dels 27 permet endurir les condicions d'asil finalment, oi?
Sí, és un acord que d'entrada està pensat per situacions excepcionals d'augment puntual de les arribades. Hem de pensar en situacions com, per exemple, la del mes passat a Lampedusa. En escenaris d'aquest tipus, els 27 s'han posat d'acord amb aplicar normes més estrictes, per exemple, allargant els temps de processament de les sol·licituds o les setmanes que els migrants poden estar detinguts. Algunes ONG ja han posat avui el crit al cel dient que això és rebaixar els estàndards d'asil i que hi ha el risc de deixar encallats els migrants a les fronteres. Ha estat, com deies, una acord difícil perquè ha hagut de superar grans esculls. Primer va ser Alemanya, que volia més garanties de protecció pels col·lectius de migrants més vulnerables, i l'últim escull ha estat Itàlia, que volia un to més dur amb les ONG que es dediquen al salvament de migrants al mar. En qualsevol cas, ara, amb aquest acord, no som encara al final del camí, però sí que es fa un pas important per poder desbloquejar les últimes negociacions pendents. Són converses que s'han de fer a partir d'ara amb el Parlament Europeu i que hauran de permetre tenir aprovada abans que acabi la legislatura, si tot va bé, a mitjans de l'any que ve, la reforma migratòria europea.
Per tant, s'avança en l'acord, però s'endureixen les condicions per a les persones que es vulguin instal·lar a la Unió Europea. Jordi, la migració també estarà present a Granada, des d'on tu ens parles ara mateix, perquè demà i divendres s'hi celebren les grans cimeres europees sota la presidència espanyola de la Unió. S'hi trobaran els 27 estats membres i també altres països. Què n'hem d'esperar d'aquestes reunions?
És una doble cimera a Granada, on d'entrada hem de donar per descomptat que la migració hi tindrà protagonisme. Avui és veritat que es calma una mica la divisió interna dels 27, però la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha col·locat la migració a l'agenda. La discussió s'haurà de centrar sobretot en com frenar les arribades, amb el controvertit acord amb Tunísia sobre la taula i també amb el debat obert sobre si s'ha de replicar aquest acord a altres països tercers, com per exemple Egipte. Això serà sobretot divendres, que és quan es reuneixen els líders dels 27, però demà la cita és ampliada, és tot el continent europeu menys Rússia. Hi haurà una foto a l'Alhambra d'aquests prop de 50 líders que volen enviar un missatge de nou d'unitat amb Ucraïna. És la tercera reunió d'aquest tipus i ara es fa amb alguns símptomes de fatiga tant als Estats Units com a la Unió Europea sobre el suport a Kiev. Hi ha un altre gran assumpte a Granada, és l'ampliació de la Unió Europea. No s'esperen novetats sobre quan i com Ucraïna serà membre, però el debat està més aviat obert sobre quines reformes i com s'ha de pagar una Europa que ja es compta que en el futur tindrà més de 30 membres.
Doncs gràcies, Jordi, i demà ens tornes a visitar. Bona nit.
Adéu, bona nit.
5 minuts i 30 segons i serem a 11:45 de la nit. El síndic de Greuges de Barcelona investiga els tràmits d'empadronament de l'Ajuntament després de les queixes de diverses entitats socials.
Denuncien traves, sobretot en persones sense llar, una exclusió social que no poden acreditar un domicili fix. L'Ajuntament ho nega i apunta que moltes persones vulnerables que volen empadronar-se a Barcelona són, en realitat, d'altres ciutats de l'entorn. El que sentireu ara és el testimoni de Josep Castillo, que viu al carrer.
Fins ara el que s'havia de fer era això, anar a la teva assistent, o sigui a serveis socials, dir la teva situació, que estaves al carrer, que no tenies, i lo lògic és que t'empadronessin. Però en aquest cas és que no me van ni atendre, me van dir que no.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Després de gairebé un any a Downing Street, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, a qui les enquestes no li són ara mateix gaire favorables, ha tornat a fer avui marxa enrere en un tema sensible. L'últim tram del projecte de tren d'alta velocitat que havia d'unir Londres amb Manchester al nord d'Anglaterra. I am cancelling the
rest. Cancelo el que queda del projecte d'alta velocitat i reinvertirem cada cèntim dels 36.000 milions de lliures en centenars de nous projectes de transport al nord i als Midlands a tot el país. Això marcarà una diferència real a la nostra nació.
El tancament del Congrés anual del Partit Conservador ha fet aquest anunci i ha llançat també una proposta per endurir la lluita contra el tabaquisme. Londres, Colla Ballester, bona nit.
Hola, bona nit.
Fa pocs dies, Sunak va ajornar alguns dels compromisos per lluitar contra el canvi climàtic i avui li ha tocat el torn al tren d'alta velocitat.
Un projecte que havia d'anivellar econòmicament el país perquè el nord està molt empobrit i que aquí a Manchester i a tota la zona esperaven moltíssim. Sunak ha pres aquesta decisió en contra dels exprimers ministres del seu mateix partit, Boris Johnson, David Cameron i Theresa May, que creuen que el projecte ha de seguir, i en contra també de molts alcaldes de les principals ciutats afectades. Però diu que és insostenible, que cal pensar en el futur i que són massa milions, tot i que ja s'havien fet expropiacions de terrenys i que s'havien invertit molts diners en aquest trajecte d'alta velocitat. El que cancela és el tram entre Manchester i Birmingham i el que fa és prometre que els diners que anaven destinats aquí, cada penic que ha dit, s'invertiran en projectes de transport a la zona del nord del Regne Unit i també al centre del país.
Pel que fa a la proposta sobre el tabac, el primer ministre ha dit que vol que els nascuts a partir de l'1 de gener del 2009 no se'ls permeti mai la compra de tabac.
El que diu ell és que si s'aprova aquesta llei començaria a funcionar el 2027 i faria que l'edat mínima per comprar cigarretes pugés un any cada any. És a dir, que les generacions més joves, segons això, ja no en podrien comprar mai més. I propose that in future... That means a 14-year-old today will never legally be sold a cigarette and that they and their generation can grow up smoke-free. Anuncis que fa Rishi Sunak a un any de les eleccions i amb un clar avantatge per l'oposició, els laboristes. Sunak també intenta reforçar-se davant d'un partit on cada vegada hi ha més candidats a substituir-lo. És per això que vira a la dreta i que renega de les decisions preses durant 13 anys de govern conservador del seu partit.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse.
I anem cap a França, que alguna cosa sembla que està canviant. El president francès, Emmanuel Macron, proposa canvis a la Constitució de la República ara que fa 65 anys. Ha anunciat els seus plans en un acte de commemoració de l'aprovació del text vigent. París, Isabel Galí, en quina direcció anirien aquestes reformes?
Doncs mira, primer, Macron ha volgut deixar clar que no vol passar una sisena república amb una nova Constitució, com ha demanat el líder de la França insubmisa en més d'una ocasió, sinó quedar-se a la Cinquena República, però conscient, Macron, que calen canvis perquè el país resti unit i fort. Després ha llistat aquests canvis que en 6 mesos vol debatre amb la resta de forces polítiques. En primer lloc, amplia els pressupòsits per celebrar un referèndum, sense especificar encara en quins camps ho faria. També ha parlat d'obrir una nova etapa de descentralització que inclogui introduir Còrsega a la Constitució, això pocs dies després d'oferir a l'illa un marc autonòmic propi. I finalment, un punt important en els temps que corren per la seva similitud amb el que no va passar als Estats Units i que després ha generat els problemes que ha generat, ha dit Macron que vol inscriure a la Constitució el dret a l'avortament. Escoltem el president francès, però parlar del marc legal per celebrar un referèndum, perquè n'ha volgut deixar clars els límits.
Diguem-ho clar, ampliar el camp del referèndum no pot ni ens pot permetre eludir les normes de l'estat de dret.
Doncs ja veurem si hi ha canvis a la Constitució, si són profunds o no, però el que sabem és que ens ho anirà explicant a partir d'ara la Isabel Galí, que per nosaltres és un plaer que ho facis, la nova corresponsal de Catalunya Ràdio i de TV3 a París. Isabel, com ha anat l'aterratge?
Doncs ha estat una rentrer, un aterratge calorós, perquè aquí fa calor, intens també, com ho és aquesta ciutat i aquest país, plens de coses interessants per explicar. Això sí, sense xinxes a casa. Tampoc n'he vist al metro. Recordar sobre aquest tema que des del govern s'ha assegurat avui que no hi ha un increment de casos als transports públics a dia d'avui, tot i que n'hi ha, de xinxes. S'han detectat unes 37 incidències als trens de llarg recorregut i una desena als transports públics de París i Rodalies.
Doncs compta amb les xinxes, dona la sensació que arribes en un moment des de la distància, on a França està una mica convulsa, però ja dic que tindrem temps d'anar-te escoltant. Moltíssimes gràcies i que tinguis molta sort amb aquesta nova etapa.
Gràcies a vosaltres.
I a Barcelona, xinxes de moment no, però la problemàtica dels patinets sí que la tocarem ara. Més de la meitat dels conductors de patinets a Barcelona confessen que se salten semàfors i un de cada 7 diu que han tingut un accident amb danys personals. Són dades de l'últim baròmetre del RAC sobre mobilitat en patinet, que també conclou que gairebé el 25% dels usuaris d'aquests vehicles elèctrics no se saben la normativa que els regula. Oriol Pujador, quines dades més destacades de l'informe?
Doncs mira, que la majoria dels accidents s'han produït amb un altre actor, és a dir, amb un altre vehicle o bé amb un vianant. A més, un 40% dels encastats, dels que van en patinet, reconeixen que no saben qui s'ha de fer càrrec de les despeses en cas que hi hagi un accident. I gairebé un 80% afirmen que no tenen una assegurança específica quan porten el patinet. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Això, si ho pensem en, no, en termes d'assegurament de conductor de cotxe, no és un de cada 7. Aquest increment, aquest accés a la mobilitat amb aquesta taxa de danys personals, per molt que siguin lleus, em sembla, no, diguem, una manera poc sana de créixer, una manera poc sana d'incorporar-se a la mobilitat.
La infracció més habitual és saltar-se els semàfors, diuen, però les dades són millors que les de l'any passat.
Reconeixen que ho fan un 54% dels usuaris, una xifra que l'any passat se situava al 60%. Per tant, hem millorat una mica. Entre els usuaris, però, la majoria reconeixen que els comportaments sancionadors són habituals.
Estic fart de que els patinets els saltin els semàfors. Nosaltres no, nosaltres anem molt tranquils. Però sí, els patinets i les bicis, eh? Tothom salta els semàfors, tothom.
No. Todo está controlado y está en la normativa, vaya. Soy yo el que soy en peligro.
Bueno, sí que me he saltado alguno, pero uno sabe en cuál, cuando no vienen coches o ve que los peatones igualmente se pasan, pero en la mayoría de los semáforos pues se respetan.
El RAC també diu que seria partidari que els patinets passessin una mena de ITV per detectar els motors trucats i anomalies a les bateries.
L'Ajuntament de Múrcia ha apartat cautelarment els inspectors implicats en el tancament de les discoteques que es van incendiar aquest cap de setmana i on van morir 13 persones. Cèlia Forment.
L'Ajuntament acusa els funcionaris de no haver precintat les discoteques quan l'expedient informatiu n'exigia el tancament. Mentrestant, ja s'han identificat les restes de les 13 víctimes mortals en l'incendi. Segons ha informat la Policia Nacional, 6 de les víctimes se les ha pogut identificar per l'empremta dactilar, mentre que en la resta ha calgut comparar les mostres d'ADN. La policia continua treballant a l'interior de les discoteques per trobar indicis que expliquin què va provocar el foc. El cas està sota instrucció judicial per 13 homicidis per imprudència.
Estabilitzat el foc de Tenerife, que ha obligat a desallotjar més de 2.500 persones.
Les flames han calcinat unes 30 hectàrees d'una zona que en bona part ja es va veure afectada per l'incendi del passat mes d'agost a l'illa. Les revifades s'han produït al municipi de Santa Úrsula. Les temperatures de 39 graus, el vent i la baixa humitat han fet molt difícil avui les tasques dels bombers sobre el terreny. Es mantindran durant tota la nit els efectius terrestres desplegats per evitar que hi hagi nous ensurts.
L'Ajuntament de Lleida i la comunitat islàmica més gran de la ciutat arriben a un acord temporal perquè els fidels puguin fer la pregària dels divendres. Els musulmans s'ubicaran al pavelló esportiu Agnès Gregori mentre dura el procés per licitar un terreny adequat als usos religiosos. Lleida, Júlia Albacar.
El pavelló està buit els divendres al migdia, quan se celebra la pregària, i té prou capacitat per acollir el miler de fidels que integren aquesta comunitat islàmica, la més gran de Lleida. Durant 11 anys, aquest col·lectiu havia fet servir com a mesquita el Palau de Vidre, situat a la Fira de Lleida, però amb l'inici de les obres de rehabilitació de l'espai s'havia quedat sense emplaçament per resar. La previsió de la paeria és treure a concurs la concessió d'un terreny per a usos religiosos que podria acollir les pregàries multitudinàries de la comunitat. L'espai, però, no estaria disponible fins any que ve. Amb aquest acord s'eviten situacions com la que es va viure divendres passat, quan la comunitat va convocar una pregària sense l'autorització de l'Ajuntament.
I Matadepera, al Vallès Occidental, és el segon municipi de l'Estat amb la renda bruta per càpita més alta, 69.511 euros el 2021, que significa un increment del 17% en un any. Núria Hart.
Segons les dades que ha fet públiques l'agència tributària, els municipis més rics es concentren a les demarcacions de Madrid i Barcelona. Encapçala la llista Pozuelo de Alarcón, amb més de 80.000 euros per càpita, i el tercer lloc l'ocupa Boadilla del Monte. Entre els 20 municipis més rics de l'Estat, també hi figuren Sant Just d'Esvern, Sant Cugat del Vallès, Alella, Taià, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Tiana, Sitges, Cabrera de Mar, i en el 20è lloc se situa ara Riudarenes, a la comarca de la Selva. La renda mitjana al conjunt de l'Estat és de 29.000 euros.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Demà obre portes al Disseny Hub de Barcelona l'exposició Som aquí, les dones en el disseny, que reivindica el paper femení en un àmbit on també han estat invisibilitzades. Què s'hi pot veure, Òscar Callau?
Doncs Som aquí presenta mobles, il·luminació, disseny gràfic, joieria o ceràmica dissenyats per dones. És la col·lecció del Vitre Design Museum alemany, que Barcelona s'amplia amb el treball d'una seixantena de dissenyadores catalanes i espanyoles. Teresa Bastardes és comissària de l'exposició.
No estaven reconegudes al mateix nivell que els homes. Ens hem adonat que no hi eren totes. Moltes que treballaven amb equips mixtes, però no les havíem destacat mai. Ara ens les hem mirades, els hi hem posat cara i hem fet la seva biografia. És posar-les en valor, reconèixer-les i demostrar que sí que hi havia dones dissenyadores.
Aquesta mostra estarà oberta des de demà fins al 7 de gener.
I en el mateix període, el Disseny Hub de Barcelona acull també una altra exposició.
Sí, en aquest cas és el millor disseny de l'any, un recull de 400 projectes que formen part de la mostra anual del foment de l'art i del disseny, seleccionats per una cinquantena de professionals de prestigi. Obres que, segons el FAT, s'acosten a l'excel·lència o bé destaquen per algun valor social.
El director i cofundador del Mundo Today, el famós digital satíric, s'estrena en el món de la novel·la amb La Mejor Persona. L'autor barceloní, Xavi Puig, deixa l'humor en un segon pla per explicar el drama personal de l'Antonio Camuñas, un inadaptat social que acaba generant molta tendresa. Àlex Giral Robert.
Sí, de fet, trista i dura són bons adjectius per descriure la primera experiència literària de Puig. En Camuñas és un oficinista solitari amb molt poca traça per a les relacions personals, com retrata el mateix escriptor en declaracions a Catalunya Ràdio.
Té molta por a no ser comprès, a no ser estimat, i està molt sol. Té tanta necessitat de relacionar-se que quan rep un e-mail d'una suposada dona russa que el vol conèixer, és un e-mail que tots enviaríem a la safata de spam, no? Ell contesta.
I és la transcripció d'aquests correus el que ocupa tots els capítols i permeten al lector endinsar-se en la ment d'en Camunyes, amb qui un es va sentint cada cop més identificat. Els passos que a poc va fent amb la seva psicòloga el condueixen a una situació límit amb un final delirant i implosiu, i fa molt el seu obscur passat familiar. Tot i que el llibre és majoritàriament seriós, són clau els tocs d'humor marca de la casa. Segons Xavi Puig, la novel·la reflecteix la relació que hi ha entre la comèdia i el dolor a la vida real.
El que més m'agrada de la novel·la és que hi ha molta gent que s'hi apropa amb el prejudici, es pot dir, del Mundo Today, i de repente se sorprèn de trobar-hi dolor. Quan en realitat l'humor, moltes vegades, moltíssimes vegades, és una reacció al dolor.
La Mejor Persona, editat per Temes de Hoy, ja està disponible a les llibreries.
I will tell you, I've never seen anything like it.
Holy fucking shit.
Everything okay?
Aquesta setmana arriba als cinemes Golpe a Wall Street, un film que relata l'extraordinari cas de les accions de GameStop, una cadena de videojocs que les grans corporacions financeres volien enfonsar per enriquir-se amb la fallida, però que els petits inversors van salvar.
Sí, un cas real que va provocar que els ens reguladors dels mercats canviessin les regles del joc, però no prou. Per això el director del film, Craig Gillespie, ha explicat a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és que se'n torni a parlar.
Això espero. M'agradaria que aquesta pel·lícula tornés a encendre el sentiment d'indignació, fúria i frustració envers el sistema. Els petits inversors es van adonar que el sistema juga en contra seva i les compareixences al Congrés ho van corroborar. La intenció és que el film faci reviure aquesta discussió perquè se'n torni a parlar fins i tot un altre cop al Congrés.
Gillespie, que va aconseguir 3 nominacions a l'Oscar pel film Jo, Tonya, no va localitzar el màxim protagonista d'aquesta història de David contra Goliat, l'analista Keith Gill, desaparegut des que fa 2 anys va haver de declarar al Congrés dels Estats Units per aquest cas. La història és trepidant, tot i tocar un tema confús per als que no estiguin acostumats a l'argot bursari, però el guió està blindat amb la investigació que en va fer The Wall Street Journal.
Amb aquesta informació ens hem plantat a les 10:41 minuts, hem tocat avui molts temes i segurament que ens n'han quedat molt més a fora. Entre els que no els hi han cabut avui, quins tenim, Sergi? Quin tenim?
Doncs que a Astúries, Manel, han detingut una dona per anar amb un quad, però anar amb un quad, atenció en aquesta situació. Primer de tot, sense carnet. També, a més, sense casc. Anem a més millorant. A més, sense la ITV. Sense la ITV, efectivament. Afegirem també que aquesta conductora, que portava un quad, recordem-ho, no portava assegurança.
De moment anem bé.
Sí, i atenció, a més, arrossegava, això no fa gràcia, però pot passar en el món rural, arrossegava un remolc amb un ruc mort. Això no és gens estrany, veure treballadors, per exemple, d'explotacions ramaderes en aquests vehicles, en aquest tipus de zones, però aquesta dona de 41 anys ho va fer realment molt malament. Fins i tot era incorrecta la matrícula del remolc que portava l'animal mort, perquè no corresponia a la del quad. La dona l'han detingut i s'enfronta, això no fa gràcia, però és així, a una pena d'entre 3 i 6 mesos de presó, un temps equivalent de treballs per a la comunitat. Seria poca cosa si comparem el fet que podries tenir un accident amb ella i en tota aquesta situació l'afectat seria l'altre.
Doncs sí. Demà, a la 1:00 PM, sabrem qui...
Efectivament.
Sí, és difícil seguir, però hem de seguir. Demà, a la 1:00 PM, sabrem qui ha guanyat el Premi Nobel de Literatura en l'edició del 23. I aquí hem de parlar d'en David Guzmán, que també mereixeria un Nobel de Literatura, crec jo, que examina com han envellit la llista de guanyadors.
Començo amb un spoiler: no ha envellit gaire bé. Els Premis Nobel van néixer el 1901 i ja en la primera edició vam tenir polèmica amb la literatura. Va guanyar el poeta simbolista Solip Godom, potser perquè l'altre candidat no era tan políticament correcte, es deia Tolstoi, i avui encara el llegim. I m'agrada recordar-ho perquè cada dijous d'octubre que toca saber qui s'incorpora a la història del premi, torna al mateix cerimonial. L'editorial que el publica destapa el cava, els periodistes el busquen a Google i els lectors, bé, en realitat els lectors, per fortuna, són els més lliures del corral i fan aproximadament el que els dona la gana. A mi, per baixar a la terra el Nobel de Literatura, sempre m'agrada recordar uns quants noms que, en el meu cap, pertanyen a la llista de premiats que no han passat l'examen de la posteritat. Bjornson, Eucken, Heidenstam, Silampà, Jensen, Stienkiewicz... No conec ningú, començant per mi, que els hagi llegit mai o que me'n sàpiga dir un sol llibre. En canvi, es pot escriure tota una enciclopèdia amb els escriptors que no el van guanyar mai. Proust, Joyce, Virginia Woolf, Nabokov, Calvino o Borges, per citar només alguns casos d'incompetència flagrant per part de l'acadèmia. En qualsevol cas, i guanyi qui guanyi demà, difícilment podrà igualar la reacció de Camilo José Cela. Quan van anunciar el seu nom l'any 89, un periodista li va preguntar: «¿Le ha sorprendido la concesión del Premio Nobel de Literatura?» I Cela, sempre tan cordial, va respondre: «Mucho, sobre todo porque me esperaba el de física».
I ara us volem parlar d'una casa, i si en parlem d'una en concret és perquè aquesta no és una casa qualsevol. La Casa Balmanya, al Carràs, al Segrià, és coneguda perquè hi va fer estades el president Francesc Macià. Ara, però, està d'actualitat perquè cau a trossos. L'Ajuntament de la Població la va declarar bé cultural d'interès local, mentre que la Generalitat va denegar la petició perquè fos bé d'interès nacional. Per què passa això? Què hi feia el president? Ara mirarem de respondre aquestes preguntes i altres amb la Noèlia Caselles des de Lleida i la Natàlia Ramon aquí a Barcelona, que ho han investigat molt bé. Natàlia, Noèlia, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure qui m'ho respon, això. Què passa amb Vallmanya? Per què ningú se'n fa càrrec?
Doncs no, ara sembla que ara mateix ningú no se'n fa càrrec. De fet, la Generalitat va denegar aquest estiu passat la declaració de bé cultural d'interès nacional que demanava la plataforma Salvem Vallmanya. Ara han presentat un recurs d'alçada i han aportat nova documentació en un intent perquè la Generalitat la declari aquest interès nacional.
I per què hi ha aquests dubtes de si cal declarar-la patrimoni o no? Quins arguments tenen?
Sí, doncs perquè un bé cultural d'interès nacional necessàriament ha de tenir un interès per tot el país. I des de Patrimoni de la Generalitat, que és qui pren aquesta decisió, dubten que aquesta casa fos una seu on el president Macià exercís el seu càrrec. Creuen que era una finca privada destinada bàsicament a l'estiueig familiar i, per tant, sense valor històric per a tot el país. De tota manera, amb la nova documentació que s'ha aportat, la directora general de Patrimoni, Sònia Hernández, no es tanca a reconsiderar la seva negativa inicial.
El que estem fent és analitzar amb molt d'interès tota la documentació, doncs, nova o desconeguda o inèdita, i si aquesta documentació efectivament doncs, aporta dades, informació històrica que capgiren la interpretació de la història d'aquest lloc i fan que pugui arribar a tenir aquests valors, doncs ho tindrem en compte per canviar aquest informe previ.
Noèlia, com es determina si un lloc té interès històric?
Doncs això és el que cal aclarir ara de Vallmanya. La plataforma Salvem Cal Macià defensa que la casa va tenir un paper polític i Ferran Dalmau, que és el portaveu d'aquesta plataforma, aclareix que ja han documentat una quinzena d'estades de Francesc Macià durant el seu mandat presidencial, però que la Generalitat de moment no les ha considerat.
Vallmanya és molt més que un lloc de vacances i rep autoritats polítiques. Hi ha sortida de comitives oficials del president de la Generalitat des de Balmanya, hi ha rebudes a personatges del món de la cultura o de l'aviació o de múltiples espais de l'època, no? És un lloc de treball i d'agenda oficial com a president de la Generalitat.
Segurament que hi ha molta gent que ens està escoltant i que no hi ha estat mai. Com és la Casa Vallmanya?
Doncs Vallmanya era una finca de 3.500 hectàrees de terres de secà. La va comprar a principis del segle XIX la família d'Eugènia Lamarca, la dona del president Macià. Ella la va heretar i llavors el matrimoni Macià-Lamarca van gestionar tota la finca des del 1888 quan es van casar. El president Macià, que era enginyer militar, recordem-ho, es va involucrar des de Vallmanya en la construcció del canal Aragó-Catalunya, que va permetre justament a totes aquelles terres i una bona part de la comarca del Segrià passar dels cultius tradicionals de secà als de regadiu. L'explotació de Vallmanya i l'habilitat, sobretot, d'Eugènia Lamarca sembla que van permetre costejar bona part de la carrera política del president Macià. Ara mateix aguanta amb prou feines només la casa pairal, que continua encara sent de trasplanta.
Realment està tan amenaçada, en ruïna?
Sí, realment, Manel, la casa ara mateix està molt malmesa. Fa només uns dies va caure la meitat de la coberta d'aquesta casa principal que comentava la Natàlia. Però realment la degradació ve de lluny. Com a mínim, des del 2007, que és quan la va comprar l'actual propietari, la casa està totalment abandonada. Ha anat caient i fins i tot hi han entrat a robar. Es van endur la caixa forta i un capçal de llit, entre altres coses. El propietari de Vallmanya és un pagès d'Almacelles que, de fet, la va comprar interessat per la finca, per la terra, i no pas per la casa en si. Potser per això l'Ajuntament d'Alcarràs la va declarar el 2009 bé cultural d'interès local. Però, tot i que aquesta declaració comporta l'obligació de mantenir el patrimoni, des de l'Ajuntament tampoc no han fet res de res fins ara. L'alcalde, Gerard Companys, de Junts, argumenta l'estat en què es trobava quan la van catalogar.
Com a Ajuntament podem demanar de que aquesta casa doncs es restauri així. Què passa? Que el propietari actual, quan va comprar aquesta casa, ja estava en mal estat, i tant els serveis jurídics com persones que han consultat, no és tan fàcil tampoc ara demanar al propietari actual que faci una restauració completa d'aquesta casa.
En el cas dels béns culturals d'interès local, pertoca als ajuntaments de requerir al propietari doncs, de complir amb les seves obligacions. Són els ajuntaments. Nosaltres podem requerir a l'ajuntament, cosa que en el decurs d'aquests temps s'ha fet.
De fet, Manel, si ho volgués, amb la catalogació que ja té ara Vallmanya, la de bé cultural d'interès local, el propietari podria demanar les subvencions corresponents per arreglar-la.
I per què la van declarar bé d'interès local si l'Ajuntament no veu la manera de poder-la conservar i no obliga el propietari? Quin sentit té?
Doncs això és el que no s'entén gaire i l'Ajuntament, hores d'ara, tampoc no té cap resposta clara. En un principi, Alcarràs es va plantejar comprar-la i, de fet, es va arribar a un preacord amb el propietari. Això sí, el consistori sempre va reclamar el compromís de la Diputació i la Generalitat per rehabilitar-la. Hem de pensar que comprar-la podria costar poc més de 100.000 euros, però el pressupost de rehabilitar-la seria molt més elevat. L'Ajuntament parla d'1,5 milions, 2 milions d'euros, i la plataforma creu que és una xifra totalment exagerada per argumentar que no se'n poden fer càrrec. Les administracions superiors, Diputació i Generalitat, han posat sobre la taula xifres de possibles subvencions, però res s'ha acabat signant i les intencions de l'Ajuntament s'han anat refredant.
Estem pendents d'una reunió amb Cultura i amb Diputació de Lleida perquè ens han comentat que tenen una proposta nova i que ens la volen reformular i dir a veure què. Nosaltres no estem tancats a res. Ara bé, també hem de ser conscients de que si tant se li vol donar un ressò nacional en aquesta casa i resulta que és un tema de país, nosaltres creiem de que com a Ajuntament no hem de fer aquest esforç o sobreesforç a comprar aquesta casa, sinó que ho ha de fer la Diputació i la Generalitat.
La casa no està desprotegida, i té un grau de protecció que ja suposa obligacions pel seu propietari en quant a la conservació. És a dir, un bé d'interès local no es pot deixar caure, tampoc.
Aleshores, la solució per on passaria?
Doncs sembla que l'única via possible és, finalment, un acord entre administracions que impliqui diners per comprar la casa i també per restaurar-la. I si no hi ha acord, sempre queda la justícia.
Si l'Ajuntament no vol requerir la propietat i la Generalitat no vol requerir a l'Ajuntament, doncs que sigui un jutge que requereixi a l'Ajuntament i a la Generalitat. No ho sé, haurem de provar noves vies perquè, evidentment, les que venim provant no estan sent efectives.
Doncs ens ho heu explicat molt bé, però realment la conclusió és que déu-n'hi-do l'embolic que hi ha. Creieu que això s'acabarà preservant? Algun té interès?
Ara mateix sembla que no gaire, però potser ningú no gosa dir-ho obertament. La Direcció General de Patrimoni de la Generalitat ara està estudiant tota la nova documentació i en un màxim de 3 mesos ha de decidir si finalment la declara bé cultural d'interès nacional. De tota manera, ja ningú pot estar segur que aquesta declaració tampoc servís per res, ja que si tothom continua incomplint com s'ha estat incomplint fins ara, doncs Balmanya continuarà caient.
Molt bé, doncs els oients tenen la possibilitat d'anar a visitar-la, evidentment, però si ho volen fer des de casa, podeu entrar a la nostra pàgina web, la del Catalunya Nit, i trobareu fotos de com està la finca en aquests moments i també, evidentment, totes aquestes explicacions que hem donat. Moltes gràcies a les dues.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ens anem acostant de mica en mica a les 11 i no volem arribar-hi sense abans haver parlat amb l'Olga Clapés. Amb quina paraula ens hem de fixar avui?
Doncs mira, estem parlant molt que el termini pel ple d'investidura de Sánchez s'acaba el 27 de novembre i sempre que parlem de terminis surt aquell incorrecte plaç.
Plaç, ja veig que no sona gaire català això, eh?
Doncs mira, no. Amb C trencada final, no. Amb S encara t'ho compraria com a onomatopeia d'aplaudir, eh? Plas, plas.
Ah, veus?
Igual que el clap, clap, clap.
Sí.
Però no, centrem-nos, mira.
El calendari, recordem que és fins a finals de novembre. Hi ha temps per...
Hi haurà un termini perquè el candidat pugui negociar i que li surtin finalment els números.
No parlem de plaços, sinó que parlem de terminis. Per tant, no fem plans a llarg plaç, sinó que fem plans a llarg termini.
Ni tampoc aplacem les cites.
Per exemple, no les aplacem. No aplacem una reunió, l'ajornem. Però alerta, perquè en català aplaçar sí que és bo, però en un altre sentit. Vol dir contractar algú, donar-li feina o prendre possessió d'aquest lloc de treball. Eh? Però si volem deixar una cosa per més endavant, el que fem és ajornar-la. Per això diem també ajornament i no pas aplaçament, i que una cita és inajornable i no pas inaplaçable.
Doncs per una banda, plas, plas, plas cada dia per la secció que ens fas i tenim una cita demà que no ajornarem.
No l'ajorno, no. Fins demà.
Fins demà, merci.
Adeu.
Adeu. El Barça s'enfronta a la primera prova de foc a la Lliga de Campions contra el Porto. El partit és a punt d'acabar. Roger Arbosà, com li està anant al Barça?
Hola, Manel. Doncs el Barça guanya i el millor és això, és el resultat. El Barça guanya i, de fet, guanyarà 0-1 perquè ja hem esgotat els 6 minuts d'afegit. 0-1 guanya el Barça a Portugal. El camp del Porto patint molt, mal partit del Barça, però si realment acaba guanyant aquest partit, el millor serà el resultat i que serà líder en solitari del seu grup amb 6 punts.
Moltes gràcies, doncs arribarem aviat a les 11 i ens toca passar per Tomàs Molina.
S'anà venut a la caputxa per comprar un davantal blau, per anar a collir castanyes a Can Gat de Viladrau. El collir de les castanyes bé podria durar un mes.
La responsabilitat d'aquesta cançó és plenament de Tomàs Molina. Per què has escollit avui aquest tema?
Oh, jo tinc un passat d'animador infantil, eh? I anava com en Toni Jiménez, que és qui canta aquí aquesta cançó sí, de collir castanyes, anava també pels sí. Pobles. I és que estem a l'època. Ja ens n'hem oblidat, però jo quan era petit anàvem amb els meus pares, anàvem a Santa Coloma de Farners, allà amb una mena de parc que està al costat de la Riera, i collíem castanyes, no sé si era legal o il·legal, però hi anàvem. S'havia d'anar amb compte perquè et punxaves, perquè on va dintre la castanya, doncs és molt punxegut i fa mal, sí, però ara seria sí. L'època i no ho sembla, perquè tenim aquestes temperatures altes. Però recordem que arribarà la castanyada l'1 de novembre, però en principi no es veuen gaire canvis, eh? És a dir, que els mapes a mig termini doncs continuen amb un temps estable, marcat pel sol i per les temperatures altes. Per tant, podrem anar a buscar castanyes, seran més petites perquè ha plogut poc, i suarem mentre les anem a buscar.
Molt bé, doncs aquí ens agraden les cançons de tots els estils. Demà a veure quina ens portes. Bona nit.
Bona nit.
El collir de les castanyes et podria...
Per cert, que al Catalunya Nit necessitem de nou la vostra ajuda perquè el CAP ens ha tornat a enviar una vinyeta incompleta. Es tracta que vosaltres acabeu la feina i ompliu la bafarada. Ens podeu enviar les vostres propostes per WhatsApp al 678-090852, al compte Cat Informació de la Plataforma X o al correu catalunyanit@catalunyaradio.cat.
Heels in.
A la recta final del Catalunya Nit ens agrada compartir alegries i avui ha estat un gran dia per a tres persones que s'han llevat i se n'aniran a dormir amb un reconeixement important. Han estat reconeguts com els millors xefs de cuina de l'any. Aquest és el missatge que ens ha enviat Oriol Castro, del restaurant Disfrutar.
Avui és un dia molt especial per les tres persones que som l'Eduard Xatruc, el Mateu Gassanyes i jo mateix, no? Ens han donat el Premi Nacional de Gastronomia, no? Un dels premis més importants en aquest país de gastronomia i on es premia la trajectòria, no? En aquest cas, nosaltres podem dir que portem 33 anys d'ofici i 25 d'ells on hem compartit l'ofici, l'amistat, els negocis, no? En aquest cas, no? Que hem compartit els tres, no? Començant per compartir Cadaqués, passant després per disfrutar Barcelona i després per compartir Barcelona, que hem muntat aquest ara farà un any, no? Desitjar-vos molt bona nit.
I a nosaltres ens fa molt feliços que ens dediqueu una hora del vostre temps. Demà ens trobareu, com sempre, a les 10 per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Sona un dels temes d'una de les bandes clau de l'escena independent. I ells, els Franz Ferdinand, tenen un missatge per tu.
Hey, this is Alex Capranos here from Franz Ferdinand on Catalonia Nit. And I just want to say thank you to everybody who has chosen Eleanor Put Your Boots On. So why don't we have a listen to it right now? This is Eleanor Put Your Boots On by me, Alex Capranos from Franz Ferdinand. Buona nit. Boots back on and run.